Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
7 minuts passen de les 12 del migdia. Iniciem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i a l'espai infantil juvenil. Avui parlem de l'alumnat mediador. Ho fem en companyia del Cesc Notó, que és psicopedagog, que és professor de l'Institut Leonardo da Vinci. Benvingut i gràcies. També ens acompanyen alumnes de l'institut en qüestió, de Leonardo da Vinci, el Pau Miquel. Molt bon dia, Pau.
Hola.
La Natàlia Pastor, molt bon dia.
Bon dia.
I la Míriam Iriarte, molt bon dia.
Hola.
Ells han participat en unes jornades que es van fer divendres passat, oi que sí, Cesc?
Sí, sí.
Jornades d'alumnat mediador. Explica'ns una mica en què consisteix o per què es fa tot això.
Bé, una mica l'origen d'aquestes trobades és de, ara ho estàvem repassant, del 2007, o sigui que ja fa uns quants anyets que fem aquesta trobada, una mica perquè des del Departament d'Ensenyament es va decidir implementar una mica la figura de l'alumnat mediador, perquè pensem que si els alumnes són capaços de generar conflictes, també són capaços de resoldre'ls. I aleshores ja vam dedicar una formació a que els nois i les noies puguin treballar i fer aquesta feina amb els companys i companyes de l'institut i que veiessin una mica que aquesta no era una cosa que feien ells sols, sinó que era una cosa compartida amb altres instituts, i llavors per això es va decidir fer una mica aquesta trobada on es poguessin conèixer altres realitats, altres maneres de fer, i una mica intentar passar-nos-ho el millor possible durant una estoneta.
I això es fa cada any?
Això es fa cada any, sí, des del 2007 ho estem fent aquí. Primer vam intentar, perquè això ho fem amb altres municipis d'aquí del Vallès, d'intentar fer-ho una mica rotatiu, i vam anar a Rubí, vam anar a Ripollet. El que passa que aquí teníem, primer, un centre de recursos que ens donava recolzament inestimable i un treball, i després teníem l'Escola de Música, que també ens oferia un espai pel disseny que fem d'aquesta trobada, que era molt interessant, i per això llavors des de ja fa, em sembla, 6 anys que ja ens hem ubicat aquí a Sant Cugat.
I participen també la resta d'instituts, per tant, del municipi.
Aquí, aquest any en concret, com que hi ha hagut canvis de professorat, en principi a totes les trobades hi han participat els 4 instituts de Sant Cugat, menys aquesta, que la representació de Sant Cugat hem sigut nosaltres sols, els del Leonardo.
Després de tota aquesta trajectòria, ja són uns anys, eh? Sí. que esteu fent aquesta activitat, però clar, evidentment els alumnes van canviant cada any, perquè estan adreçats a un curs en concret?
No, està adreçat a tot aquell alumnat que en el seu centre ha fet la formació de mediació escolar o fa una feina similar a la de mediadors, i aleshores hi ha alumnes des del segon de l'ESO fins a alumnes de segon de batxillerat, perquè això hi ha instituts que ens porten, o bueno, ens porten, venen, no, perquè no els porten, noies i nois de 12 anyets fins a nois i noies de 18 i 19 anys que han vingut a la trobada.
És a dir, per a aquelles persones que ens estiguin escoltant i no estiguin familiaritzats amb l'àmbit dels instituts, hi ha una figura que és l'alumne mediador.
Sí, els centres que tenen el servei de mediació tenen alumnes mediadors, que són nois i noies que se'ls ha preparat i s'ha format per poder ells gestionar conflictes amb altres companys i companyes dintre de la tècnica de la mediació escolar.
Uh-huh. I aquest any hi han participat el Pau, la Natàlia, la Míriam, que vosaltres sou alumnes de quin curs?
Segon d'ESO.
De segon d'ESO. I és la vostra primera participació en unes jornades d'aquest tipus?
Sí, sí, és la primera.
Sí? I què tal l'experiència? T'has d'acostar una miqueta més, eh? Com ha anat l'experiència? Què us ha semblat?
Doncs, a mi m'ha agradat molt, m'agradaria tornar-ho a repetir, o sigui que, no sé, ha estat bastant bé.
Sí?
Sí, la veritat ha sigut una bona manera de conèixer nova gent que fins ara no ho havíem fet mai, i crec que ha sigut bastant bonic i divertit també conèixer gent nova, sempre és bonic.
Uh-huh.
Sí, una experiència per veure diferents opinions sobre respecte a aquest tema, i no sé, ha estat molt xulo.
Cesc, ha sigut xulo.
Ha sigut
però
xulo.
Però jo crec que hi ha una qüestió que és el que vosaltres busqueu, que sigui pràctic i que realment sigui útil, no? Que serveixi.
Nosaltres volem que aquesta trobada també tingui una finalitat també formativa. Aleshores, una mica cada any agafem un tema central. Aquest any ha fet el tema del bon rotllo. I aleshores una mica hem intercanviat experiències amb els altres instituts de coses que fem cada institut per afavorir una mica aquesta bona convivència, aquest bon estar en els centres. I llavors cada institut ha presentat alguna coseta que fan ells i això doncs, de vegades ens dona idees, i sobretot amb elles i amb ells, els hi dona idees i reclamen coses que es podrien fer a l'institut on estan ells, que la millor en sentit que es pot fer en un altre institut, i tot això dinamitza. I després l'altra cosa que fem, que ens sembla que és molt interessant, i aquí ells tres han sigut protagonistes d'això, és que volem la segona part on es fan uns tallers on els dinamitzadors i monitors del taller són els propis alumnes. I aleshores ells han pogut fer uns tallers on hi han assistit companyes i companys dels altres instituts, on ells dinamitzaven les dinàmiques i aprenien, evidentment, coses. I ells, després, a la franja que ells no estaven assistint com a monitor, assistien com a participants en un taller que organitzaven altres companyes i companys d'altres instituts.
Mm-hmm. Parlem d'aquest tema de treball, del bon rotllo. Expliqueu-me quines són les aportacions, allò que vosaltres, amb el que heu contribuït en aquest tema.
Bueno, doncs nosaltres cada any a l'institut fem diferents concerts per intentar fomentar el bon rotllo a l'institut, i bueno, depèn de l'institut normalment, però ara el nostre fem el de Nadal, el de Sant Jordi i el final de curs.
Mm-hmm. I el que intentem és millorar el companyerisme, però mitjançant la música, que és una manera diferent de fer-ho.
Aquestes són les aportacions que heu fet des de l'Institut Leonardo da Vinci. Però explica'm, Míriam, quines són les altres aportacions que han fet altres instituts i que potser us han cridat una mica l'atenció.
Un institut va interpretar l'obra de Maricel, i en el moment on van fer la trobada ens van explicar mitjançant presentacions de PowerPoint tots els projectes que havien dut a terme. Hi havia aquest teatre, hi havia uns altres que feien amb altres cursos, diferents coses relacionades.
Uh-huh. Hi ha una situació que és el replanteig, que no sé si forma part d'aquests tallers que feu exactament, o tu m'explicaràs, Cesc, en què consisteix.
El replanteig és una tècnica que per gestionar conflictes que neix en l'ICE de l'Autònoma, i un any sí que es va fer servir la tècnica del replanteig en una trobada de mediació. El replanteig, hi havia un programa de la tele que era allò La Segunda Oportunidad, que era un programa de trànsit que aleshores explicaven un accident i llavors se'n movia a l'enrere i llavors intentaven corregir què es tenia que haver fet per evitar l'accident. Pues una mica la tècnica del replanteig consisteix en això, en posar en una situació, un sketch, on hi ha un conflicte, fer movir a l'enrere, introduir aquells canvis que evitarien que es produís el conflicte o, si més no, que es millorés la relació. I en el cas concret de la trobada aquesta de mediadors, es va fer una mediació mal feta on l'alumnat tenia de buscar què es tenia que corregir perquè la mediació fos correcta. I llavors es va fer servir la tècnica aquesta del replanteig. Passa que la tècnica del replanteig és una tècnica carota, perquè s'ha de fer amb actors professionals, perquè és molt important que l'actor mantingui el perfil del personatge durant tota la intervenció, perquè els nois i les noies li demanen que faci correccions, però han de ser correccions sense canviar el personatge, canviant el que fa el personatge, però no la manera de fer. No es pot dir que sigui ara que es transformi en una persona bona si no ho és, vull dir, o que sigui simpàtic si no ho és. És amb aquesta realitat que pot fer cosetes, i podem fer tots coses que ens ajuden a viure millor.
I aquesta tècnica del replanteig es fa servir ara? Es continua fent servir?
Sí,
o
sí. Mira, jo aquest dimecres he estat a Mataró, precisament, fent un replanteig amb la Direcció General d'Atenció a la Infància, que es fa amb les famílies que per motius diversos se'ls ha tret la custòdia dels nois i de les noies, i ara se'ls forma i se'ls prepara per poder retornar a acollir aquests nois i noies que se'ls hi han tingut de treure la custòdia. I llavors amb aquesta tècnica, doncs mira, aquest dimecres passat hem estat treballant a Mataró.
Però ells, per exemple, l'han posat això, en pràctica, no?
No, això en l'institut, això no... Bueno, en l'Institut Leonardo vam fer una activitat de replanteig que era, si no recordo malament, el profe en temania, i llavors era una qüestió de fer un simulacre d'aquesta cosa tan habitual que hi ha alumnes que expliquen que les coses no van bé perquè el profe té mania, i llavors a partir d'aquí es treballava una mica aquest tema relacional. Ells, que estan a segons, això no ho han viscut perquè estem parlant. Ells ara estaven intentant, veia les cares, intentant fer memòria, diu, això nosaltres no ens ha tocat viure-ho. I llavors això va venir a la Televisió Espanyola i en el programa aquell Para Todos los Dos ho van gravar i ho vam... i està penjat a la tele i tot això.
Per tant, la feina que han fet ells en els tallers, exactament en què ha consistit? Ens ho podeu explicar vosaltres? Pau, aquests tallers que heu fet, què és el que... en què han consistit? Què heu estat treballant?
Bueno, doncs, sobre el bon rotllo, perquè, bueno, aquest any el tema era el bon rotllo, i, bueno, per exemple, una de les activitats que havíem, que hi havia era per explicar endevinalles, per intentar que la gent pensés, fes servir el cap i entre nosaltres poguéssim parlar i relacionar-nos a través d'endevinalles.
Com es deia aquest taller? Com es deia?
Pensa més.
Pensa més.
Perquè hi ha una dita castellana que diu piensa mal i acertaràs, i nosaltres dèiem que canviant només una lletra el convertim en una cosa molt positiva, perquè si en comptes de mal posem mas, és el que una mica volem... que de vegades moltes conflictes que tenim és perquè pensem poc i ens deixem portar molt per certes inèrcies. I si ens aturem una mica i pensem una miqueta les coses, segurament ajudem a que ens vagin millor.
Què més vau fer?
Després vam fer unes activitats que sortien...
T'has d'acostar al micro.
Sortien unes imatges i sortia una dona jove i també una dona més gran. Aleshores, segons com tu miraves, veies o la jove o la gran. No sé si m'explico.
Segons com tu miraves, què vols dir?
Es veia una imatge. I depenent del punt de vista que tinguessis, es veia una cosa o l'altra. Aleshores, ningú es posàvem d'acord. I aquesta activitat, crec que el que tenia com a finalitat era que no tot té un punt de vista, sinó que es poden fer des de diferents. Per això que tot té dues visions diferents. D'una mateixa cosa, tots podem veure diferents coses.
Molt bé.
I un altre taller que veu fer vosaltres, també allà a la trobada?
Sí.
Ah, el d'Emocionat.
Sí, la Natalia i jo ens va tocar un taller que havíem de fer de monitores i era representar un sentiment amb mímica i l'altre grup havia d'endevinar. Llavors vam repartir la classe en dos grups i cada grup, a mesura que anava endevinant els sentiments de l'altre grup, anàvem comptant un punt. I al final pues, va quedar un grup guanyador.
La participació d'aquests alumnes mediadors es fa quan se'ls hi reclama, no? Vull dir, no estan per l'institut, allò, ara veig un conflicte, ara m'hi poso. No, vull dir que fan aquesta tasca i aquesta funció quan hi ha una situació que es planteja a nivell d'institut i algun responsable reclama, no?, aquesta participació.
Sí, el servei de mediació una mica funciona amb l'alumnat que s'ha format per mediadors, no tots acaben sent mediadors perquè no volen, perquè no tothom està disposat a fer aquest servei, però de la gent que ha fet aquesta formació se'ls demana qui vol fer aquest servei per l'institut, i aleshores aquests nois i noies per parelles, quan hi ha companyes o companys que demanen la intervenció del servei de mediació, se'l reclama i a l'hora del pati s'aprofita per fer una mica aquest treball de la mediació amb un pati, dos patis, de vegades tres patis. El que la cultura de la mediació, la cultura de que aprendre que parlant les coses quasi sempre s'arreglen, és el que jo crec que fa que aquestes coses triomfin, perquè moltes vegades hem emplaçat a nois i noies a mediació, els diem, vale, ja tenim aquesta parella de companys que faran de mediadors, arriba el dia de la cita i diuen, no, ja ho hem arreglat perquè ja hem parlat. I llavors, això per l'alumnat mediador representa una gran frustració, dir, hòstia, no podrem ensejar la feina de mediació, però, bueno, però el que sí que es nota és en el clima del centre, que la gent sap i aprèn que parlant les coses s'arreglen. Si no podem nosaltres soletes o solets arreglar-ho, amb l'ajuda d'un company o companya ens poden ajudar a resoldre-ho.
I això, tu deies ara, es nota en el clima del centre. Has notat aquest canvi, aquesta millora, aquesta evolució en els alumnes des que va començar aquesta iniciativa? Ja sabem que van variant, que no sempre són els mateixos que passen per l'institut, però si entrant a l'institut i veient una mica la dinàmica, també ensumen i respiren això que tu comentes...
Jo crec que sí, jo crec que es nota i se sap, i la gent entre ells s'animen, és a dir, hi ha alumnes que no siguin mediadors, animen a companys i a companyes a resoldre les coses anant a mediació, i jo crec que això sí que es nota, vull dir, ells, jo no sé, clar, la seva experiència des de segon d'ESO, la realitat dels instituts, jo que porto uns quants anyets treballant per aquests mons i en diferents instituts, sí que es nota en els centres on hi ha serveis de mediació, vol dir que el centre fa l'aposta per intentar gestionar les coses d'una manera més participativa i sobretot donant protagonisme a l'alumnat per resoldre les coses. I això ells ho saben, que aquí ells són molt importants per generar conflictes però també per ajudar a donar respostes.
A vosaltres us agradaria ser alumnes mediadors?
Sí, bueno, jo crec que m'agradaria molt, però bueno, una cosa difícil que jo no tinc és que en la mediació no es pot jutjar llavors a ningú. Llavors, clar, a mi em costa això perquè quan veig alguna cosa sempre, sempre miro des d'un altre punt de vista i jutjo, saps? Però llavors...
És un exercici difícil, eh?
Sí, bastant.
Clar, perquè tendim, tots tendim a fer un prejudici, sempre. I, clar, estalviar-se això per veure les coses amb una certa...
Passa que això que diu el Pau és molt cert, però precisament aquesta por que té el Pau és el que pot ajudar molt a fer-ho bé. Perquè tu, si saps que aquest paper no és de jutge, et poses i tu saps que tens tendència a posicionar-te sobre les coses, en el moment que fas de paper de mediador saps que això que tens tendència a fer-ho, doncs no ho fas.
No ho has de fer.
I per tant, jo crec que el Pau pot ser un excel·lent mediador.
I la Natàlia?
Bueno, jo crec el mateix que el Pau, jo crec que sempre...
Acosta't una miqueta
més. Si et toca a jutjar, bueno, no jutjar, en aquest cas, mediar amb alguna persona que coneguis, aleshores sempre tendràs a anar del seu costat, però crec que en això és tota la complicitat, no? I crec que és el bonic.
Però tu, per la teva manera de ser, tu confies en què podria ser mediadora?
Jo crec que sí, crec que costa, però que sí que podria.
I en el teu cas?
Sí, perquè, bueno, a mi jo suposo que em costaria una mica, perquè a mi també m'agrada veure la meva opinió, donar la meva opinió respecte als problemes, i clar, quan estàs en mediació has de fer veure en els altres què podrien millorar per ajudar a millorar aquesta situació. Aleshores, a mi seria una mica difícil haver de callar-me el que penso jo i deixar ells que pensin què podrien fer per ajudar-se mútuament.
Estem veient que aquí hi ha, i és fonamental, la reflexió en tot això. O sigui, aquest és un punt de partida que tots han de tenir molt, molt present. Precisament després d'aquest treball que feu en aquestes jornades, serveix perquè en la vostra... vida diària, en les situacions que es produeixen en el vostre dia a dia, us serveixi per precisament reflexionar?
Jo crec que sí, perquè és una cosa que penses molt i llavors, per exemple, quan te'n vas a dormir, per exemple, i no pots, és el que t'estàs pensant tota l'estona, i és una cosa difícil de pensar i llavors, bueno.
Vaja, que li estàs donant voltes
sí.
Allà, al cap.
Sí, és una mica això.
Digues?
És això, bàsicament, és això. A més, crec que serveix també per veure els conflictes entre altra gent d'altres llocs diferents, que normalment a l'institut molts dels conflictes són sempre semblants. Veure en altres ambients què és el que passa, també.
I en el teu cas, Míriam?
T'ajuda a reflexionar abans de fer un acte, a pensar com es deu sentir l'altra persona, per exemple, i d'ajudar a actuar de la manera correcta sense afectar.
Mm. Estem parlant del concepte de conflictes, molt en genèric, però quins són els conflictes més habituals que acostumeu a trobar-vos en el centre?
Jo començaria pels fàcils. Els fàcils són aquests mals entesos que hi ha entre ells moltes vegades, que provoquen un enfrontament, una enemistat amb gent que és amic de tota la vida, però que sempre hi ha l'ànima caritativa que li han dit, que han dit que s'estan ficant amb ell, i aleshores, davant d'això, un actua d'una manera molt poc reflexiva. En el moment que es poses en contacte, es reconeixen, se'n donen compte que la millor aquell comentari que ha fet o que ha dit no era apropiat i tal, i es recondueixen les coses amb molta facilitat. Aquest seria el conflicte fàcil, no? Que és aquest conflicte de que hi ha unes ganes d'estar bé, un fet que genera una tensió i després una rebaixada d'aquesta tensió, i aquest seria un tipus de conflicte bastant fàcil. Els conflictes més complicats jo diria que no són mediables, Vull dir, hi ha un tipus de conflicte, sobretot el tema d'assetjament, que és un tema molt important. Aquests no són mediables perquè hi hagi mediació hi ha d'haver-hi un equilibri de forces, i normalment la situació d'assetjament es dona precisament perquè hi ha aquest...
Un abús
i un desequilibri. Llavors, en aquest cas d'assetjament, s'haurien de fer servir altres coses. De tota manera, la mediació sempre va bé per restablir les relacions. Després, un cop s'hagi treballat d'una altra manera l'assetjament, si aquestes relacions han quedat tocades, sí que podríem entrar en mediacions. Però normalment, els conflictes que nosaltres vivim en els centres que són mediables són conflictes entre nois i noies per temes diversos de... relacionals, aquelles coses que m'han fet i aquelles cosetes que passen als instituts. Algunes vegades hem gestionat conflictes entre professors i alumnes, que també
clar,
hi ha,
aquest és un altre nivell.
Que aquí això de vegades costa una miqueta, perquè de vegades el professorat tenim la idea de que mediar i posar-nos d'igual a igual amb un alumne és una cosa que perdem autoritat, quan jo crec precisament tot el contrari, perquè hi ha un interès comú. Tant l'alumne com el profe vol que les coses vagin bé a l'aula. Un vol poder fer classe i que puguin aprofitar, i l'alumne també en vol treure partit. Per tant, com que tenen un interès comú que les coses vagin bé, normalment les mediacions entre professorat i alumne van molt bé. És una cosa que s'arriben a pactes importants. Abans deia la Míriam que li costava amb ella no prendre partit i no donar a ella les respostes ni les propostes. Això és una feina molt important en mediació, d'aquells no han de proposar res. Hem d'afavorir que les parts en conflicte siguin els que facin les propostes i els que arribin a acords. El que nosaltres hem d'ajudar que aquest acord realment sigui just, sigui equitatiu, però han de ser les persones en conflicte que les proposen. Per tant, això és una cosa que de vegades costa una miqueta, perquè dius, aquí jo tinc molt clar el que es faria, no? Aquí caldria fer això i aquí en mediació no pot ser. Has d'esperar. Si no ho diuen ells, tu has de menjar tu.
Que hi ha més situacions on hi ha més situacions de conflicte? Entre alumnes, d'alumne a alumne o de professor a alumne?
Home, jo diria que conflictes n'hi ha a tot arreu. És a dir, conflictes no és una cosa dolenta, que hi hagin conflictes. El problema és com els gestionem. Aleshores, si hi ha més tendència a gestionar malament els conflictes entre els alumnes, per un tema maduratiu i tal, que no entre alumnes i professors. És a dir, per tant, la resposta on es necessita més intervenció, jo crec, és entre els alumnes. D'alguna manera, també s'ha de dir que alguna vegada també hi ha conflictes entre professors. Que també es podem...
Me l'he deixat, sí.
Aquí sí que aleshores no intervenen a l'alumnat. És a dir, a l'alumnat, la mediació que nosaltres fem a l'institut és entre iguals, i llavors entre iguals, fins i tot aquest conflicte professor-alumne, sí que podem fer una parella mediadora que sigui un profe i un alumne. En el cas de dos professors, ho fem la mediació amb professors mediadors.
Entenc que també hi ha, per tant, formació de professors mediadors?
Sí, sí. El Departament d'Ensenyament, bueno, quan hi havia les vaques grasses i hi havia diners i recursos per fer formació, es va fer una campanya de formació en la que el Leonardo vam participar, on es formava simultàniament a l'alumnat, al professorat i a les famílies. Bueno, quan jo dic professorat, parlo també de personal, perquè el personal de serveis, el PAS, també hi estava implicat en aquesta formació. I, per tant, l'aposta que va fer el Departament en aquell moment era formar a professorat mediador, alumnat mediador i famílies que també poguessin fer aquest paper de mediació.
M'agradaria preguntar-vos si vosaltres us heu trobat com alumnes en alguna situació de conflicte. O sigui, ara us poso de l'altre costat. No com a mediadors, veient la possible solució, sinó si vosaltres us heu trobat en alguna situació en què us heu hagut de...
Sí, bueno...
No cal que m'expliqueu amb pèls i senyals, o sigui, el que...
Ni els protagonistes.
No, o sigui, sí, com que tothom s'ha trobat en la seva vida en un conflicte, però jo personalment, amb algun que hagi necessitat mediació, no, perquè eren els típics conflictes d'aquells que duran 5 minuts, i, o sigui, bueno, no 5 minuts, però que t'estàs una estona enfadat, però després te n'adones que ha sigut error teu o seu, i ell també se n'adona, i llavors es resol abans d'arribar a mediació. Per tant, un conflicte com de mediació no, però conflictes tothom l'ha tingut.
O sigui que tu has fet el pas de reflexionar, t'has enfadat o el que sigui, per un malentès o vés a saber què. Has fet el pas de reflexionar i després has fet el pas d'acostar-te a l'altre?
Sí. I, bueno, és el que intento fer sempre que tinc un conflicte. Perquè, no sé, jo crec que va bé i no sempre... no sempre és necessari arribar a la mediació si es pot parlar abans entre nosaltres dos, i jo trobo que és millor perquè ho soluciones pels teus propis medis i no has d'anar a parlar amb qualsevol altra persona.
Tens tendència a solucionar aquests conflictes tu mateix, no? Et poden durar, no sé, a lo millor un dia, uns minuts, una estona, però són conflictes que tu mateix, el nus que hi ha, l'acabes desfent.
Sí.
En el cas de la Natàlia, tu t'hi has trobat també en situació?
Jo personalment no m'he trobat encara amb ningú,
no?
Però sí que amb amics, és aquests tipus problemes que sempre hi ha algú que li sembla que ha sentit alguna cosa, però en realitat no és el que realment es volia dir. Aleshores, jo el que he intentat és que a través de tot això, dels coneixements que he pogut tenir amb aquestes activitats, he intentat fer de mediadora, però sense fer el pas, sinó com a amiga, també intentant mediar.
Però tu has estat formant part del conflicte, no de mediadora.
No.
Estem parlant d'un conflicte que tu hagis tingut,
no,
en què tu ets protagonista? No,
protagonista ningú.
No, cap ni un. I en el cas de la Míriam?
Sí que m'he trobat en alguns conflictes entre persones que, bueno, veig cada dia, o amics, amigues, però en el cas d'un professor mai m'he trobat en un conflicte que hagi d'arribar a mediació, perquè sempre ho he intentat parlar amb ella abans per veure si podem arribar a una situació pels dos, però si no, sí que arribaria a la mediació si veig que la meva opinió no es té en compte, doncs sí que potser ho podria parlar més sèriament amb mediació. Però sí, sempre hi ha els típics problemes que tens amb algun amic o així, d'un malentès, de què m'ha dit que no sé què, i en realitat és mentida, o... Però sí, sempre ho intento solucionar, sempre ho intentem solucionar entre nosaltres.
I quina sensació de satisfacció, no?, quan desfem el nus, quan resolem el conflicte i fem les paus.
Sí.
Sí o no?
Com veies que podia... Aquest problema que al principi era petit podria arribar a ser una cosa molt gran, i que gràcies potser a tu i a altra gent a mi ha fet que no arribés a ser el que podria haver acabat.
Molt bé, sí. Doncs Cesc, no sé, com a conclusió, què podem dir? Posem un mediador a la nostra vida?
Bueno, jo crec que alguns
sí que ho necessitarien, eh?
No, però com a conclusió és que siguem uns bons mediadors de la nostra vida, cada un de nosaltres. Com ell ha dit, quan necessitem un mediador és que alguna cosa no ha acabat de funcionar bé, que és necessària la mediació per quan no podem, perquè de vegades els conflictes no només depenen d'un, també depenen d'una altra part. Si aquest interlocutor amb el que has tingut un conflicte no saber a que tu vulguis anar a desfer el nus aquest que tenies, doncs de vegades amb l'ajuda d'una tercera persona et pot facilitar-ho. Jo diria que el que, com a conclusió, el que és important és que en els centres educatius som educatius, i el tema de gestionar els conflictes, aprendre-ne per la vida, a pensar més, a pensar millor, jo crec que això és una feina que sí que l'hem de potenciar molt en els instituts.
Molt bé, doncs ens ha agradat molt descobrir aquesta activitat que es fa, com ens deia el Cesc, ja fa uns 9 anys que hi ha una tradició, sobretot a Sant Cugat, en aquestes jornades de l'alumnat mediador, i les hem conegut una miqueta més a fons a través dels participants, del Pau Miquel, de la Natàlia Pastor, de la Míriam Iriarte, que han vingut acompanyats del Cesc Notó. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.